Són les 8 del matí. Bon dia a tothom.
Bon dia. Avui mantindrem l'estabilitat, però amb més núvols de cara a la tarda.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Bon dia, com esteu? És divendres 14 de febrer del 2025. Ara mateix temperatures entre els 8 i els 12 graus arreu de la comarca. Avui al Baix Empordà el cel tindrem intervals de núvols inofensius, temperatures suaus durant el dia, el vent serà fluix en general en presència de garbí a la badia de Palamós. Avui al supermatí explicarem que la deixalleria de la Bisbal torna a estar en funcionament després de la seva restauració per un incendi al desembre. També explicarem el que ens explicaven ahir des del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, la crítica per l'endarreriment en obtenir la llicència d'obres, i també que el Servei de Justícia Gratuïta del Col·legi de l'Advocacia de Girona ha registrat un augment del 24% de les actuacions durant l'últim any, especialment en assistència a víctimes de violència masclista. També parlarem de les dades d'aquest gener de l'aeroport de Girona, un augment important del número de visitants, i també de Junts per Palafrugell. Ja ens avancem a les eleccions municipals del 2027 i a la precampanya, perquè David Martín ha confirmat que vol repetir com a candidat de Junts per Palafrugell a les pròximes eleccions municipals. Són les 8 i pràcticament 2 minuts. Ens escoltes a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal. Avui al supermatí entrevistarem Anna Cuixart, directora esportiva del Club Nàutic Costa Brava Vela Palamós, per parlar de la regata Optimist Trophy d'aquest cap de setmana. I també en Jordi Soler, alcalde de Calonge i Sant Antoni, sobre la subhasta d'art solidària per la investigació de l'ataràxia de Friedrich. I avui, com cada divendres, farem la prèvia esportiva del cap de setmana. Això serà de seguida, però abans saludem els periodistes que ens acompanyen cada matí. Tenim la Maria Alzina, bon dia.
Hola, bon dia.
La Carla Saló, bon dia.
Hola, Maria, bon dia.
L'Anna Salvador.
Hola, bon dia.
I en Sergi Villena.
Hola, bon dia.
I jo mateix, en Dani Cordés.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
La Bisbal acaba les obres de restauració de la deixalleria i restableix totalment el servei.
Durant el període de restauració, la deixalleria no ha pogut recollir residus especials per garantir la seguretat dels usuaris i la correcta execució dels treballs.
I el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya critica alguns ajuntaments, la majoria d'ajuntaments de la nostra zona, els més turístics, perquè es triga moltíssim en concedir llicències d'obres, llicències que serveixen per fer les obres importants, obres de majors del municipi.
Ho ha afirmat el secretari tècnic del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya, Arcadi Vinyes, amb dades extretes d'un estudi del mateix col·legi. Cal recordar, però, que la llei d'urbanisme estableix un màxim de 2 mesos per resoldre aquestes sol·licituds.
I ara en municipis com Begur, Palafrugell, Platja d'Aro, Torroella, estan en 8-9 mesos, quan la llei marca un límit de 2 mesos. Tot cas, s'ha de dir també que feta la llei, feta la trampa, és a dir, la llei marca un límit de 2 mesos, però després aquí hi ha pròrrogues, hi ha temps per demanar informes, etcètera, etcètera, i això és el que, o possibilitat de prorrogar els terminis, i això és el que, doncs, realment els converteix en terminis pràcticament eterns a l'hora de fer una obra. Més notícies. El Servei de Justícia Gratuïta del Col·legi de l'Advocacia de Girona ha registrat un increment d'actuacions en l'últim any.
Durant el 2024, els professionals del torn d'ofici van fer 40.000 actuacions, ja sigui l'atenció a persones detingudes, a les víctimes de violència masclista, com en l'assistència en processos en l'àmbit de la justícia.
I han crescut prop d'un 40% el número de passatgers al gener del 2025, en total 38.000, prop de 39.000 passatgers.
Això suposa un 37,2% més del que va tenir el mateix mes de l'any passat, segons les dades que ofereix AENA. Tot i això, suposa uns 10.000 passatgers menys del que hi va haver durant l'últim mes del 2024, quan l'aeroport va arribar als 48.986. Pel que fa al nombre d'operacions, la terminal gironina ha tancat amb un increment encara més important, ja que s'han fet 1.344 enlairaments i aterratges durant el primer mes de l'any, un 57% més dels que es van fer el mateix mes de l'any passat.
A Palafrugell, David Martín vol repetir com a candidat de Junts per Palafrugell. El portaveu del partit ha expressat a l'esmorzar de Ràdio Palafrugell la seva intenció de tornar-se a presentar en les pròximes eleccions. La formació ha ratificat el seu comitè local sense canvis i assegura que treballa amb unitat per afrontar la segona meitat del mandat. I Torroella de Montgrí celebra una jornada tècnica per tractar la gestió de l'aigua en temps de sequera.
Sí, es va fer ahir al Museu de la Mediterrània i van participar especialistes que van compartir experiències i coneixements sobre com abordar els reptes derivats de la sequera, sobretot amb una atenció especial al sector agrari.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Anem amb els esports. La regata Palamós Optimist Trophy ha començat la competició amb un total de 550 participants.
La Badia de Palamós acull un any més aquesta competició, que en aquesta edició reuneix 550 joves regatistes de 31 països, consolidant-se així com la regata a mar obert més gran del món. Es tracta d'una competició única perquè tots els vaixells competeixen alhora.
I en la prèvia esportiva del cap de setmana comencem parlant de bàsquet, del Bisbal Bàsquet, que rebrà la visita del Gran Canària B.
Els bisbalencs acumulen ja 3 derrotes consecutives a Segona Federació, la última davant del Salou la setmana passada. És per això que els de Carles Rofes volen trencar la mala ratxa al Pavelló Vell per no seguir caient en la classificació.
I en futbol, un Palamós en situació crítica rep demà el Castelldefels.
Els blau i grocs van patir una clara derrota la setmana passada al camp del Sant Maure i continuen penúltims. Demà, el municipal de Palamós ha de ser una olla a pressió que ajudi l'equip a sumar davant del Castelldefels.
I pel que fa a Segona Catalana, repassem quins partits jugaran els equips del Baix Empordà.
Els torroellencs van obtenir un gran resultat al camp del Mollet. La victòria per 0-3 va deixar enrere una mala ratxa de 3 partits perduts de manera consecutiva. Aquest cap de setmana, el Roses visitarà Torroella com a cuer de la classificació.
I anem a l'hoquei patins, el Palafrugell rep el Taradell.
Aquest cap de setmana hi haurà derbi comarcal entre el Calonja i el Palafrugell al camp d'aquests últims, mentre que el Begú es desplaçarà a casa del Farners i la Sauleda visitarà el camp del Calaguidó.
Ens fixem ara en els equips de la ciutat de Girona. Comencem parlant del Girona de futbol, Sergi.
El conjunt entrenat per Mitchell obrirà la jornada 24 de primera divisió rebent aquesta nit el Getafe. Cal una reacció de l'equip que després de caure amb claredat a Sant Mamés per 3-0 s'ha allunyat una mica del seu objectiu de classificar-se en places europees.
Pel que fa al bàsquet, parlem d'un bàsquet Girona que visita la pista del Bilbao.
Els jugadors entrenats per Moncho Fernández continuen penúltims i acumulen 2 derrotes consecutives contra el Granada i la darrera contra el Saragossa a Fontajau. És urgent recuperar la bona dinàmica de partits com el gran triomf davant de l'Unicaja de fa 3 setmanes.
I l'Uni Girona rep el València en un duel d'alt voltatge.
Partit que enfronta les primeres contra les segones. El València té una victòria més que l'Espart Girona i, per tant, les gironines poden igualar amb el conjunt valencià o quedar a 2 victòries de distància de la primera plaça.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
Del Baix Empordà i també més enllà, perquè estan passant coses. Donald Trump anuncia aranzels recíprocs amb Europa com a represàlia a l'IVA europeu, però no concreta com ni quan s'aplicaran. El sector automobilístic europeu serà un dels més afectats. Vladimir Zelensky i la Unió Europea exigeixen formar part de les negociacions de pau entre Trump i Putin. Hi ha temor que Washington i Moscou imposin una capitulació d'Ucraïna. Mohamed Houli, un dels condemnats pels atemptats del 17A, assegura sense proves que el CNI coneixia les intencions de l'imam de Ripoll. Diu que ho explica ara perquè no té res a perdre. Hamas anuncia que entregarà 3 hostatges israelians aquest dissabte i manté el compromís amb l'alto al foc. Egipte i Qatar actuen com a mediadors. I un atropellament durant una manifestació sindical a Múnich deixa una 30 de ferits, alguns greus. El conductor, un demandant d'asil afganès de 24 anys, ha estat detingut. La policia ho investiga com un possible atac. Les 8 i pràcticament 9 minuts, ara és el moment de treure el cap per la finestra, sabem quin temps fa. Bon dia, Isaac Vilà.
Bon dia, com anem?
El cap de setmana ja el tenim aquí, com tindrem el temps?
Aquest cap de setmana, tot i l'anticicló, els núvols seran abundants, ja que tindrem una lleugera entrada de vents de gregal que portarà molta humitat. A causa d'aquests núvols, que estones deixaran el cel tapat, la temperatura màxima quedarà una mica més frenada, amb sensació de fred d'hivern durant el dia. Avui, doncs, però, aquest divendres, al cel en tindrem intervals de núvols inofensius. La temperatura no variarà gaire, mantindran la suavitat durant el dia. Vent fluix en general amb més vent de Garbí, potser de cara a la tarda a la Badia de Palamós. Aviam si es poden fer regates. Dissabte, el vent de gregal anirà de baixa durant el dia i diumenge el vent tornarà a ser fluix.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
I avui el comentari ens l'envia l'escriptora de Sant Feliu, Sabel Gámez.
Sant Feliu de Guíxols està de moda. A pocs dies de començar el carnaval, amb la gresca, la festa i els colors brillants ballant a sobre dels carrers de les ciutats, arrossegant els peus per la sorra de les platges, divisant l'horitzó amunt de les muntanyes i volant en companyia de la tramuntana, altres imatges i altres sons es colen com nenes i nens entremaliats entre nosaltres i juguen i ens fan jugar i gaudeixen i ens fan gaudir a Sant Feliu de Guíxols. Ja senten els ressons dels aplaudiments a l'acabar la projecció del film Marco, que es projectarà el proper divendres 21 de febrer a la sala Valpanyelles del monestir, dins del cicle de cinema Gaudí. Una pel·lícula que segur no deixarà indiferent a ningú que s'apropi a gaudir-la. Una història dins de la història, amb un repartiment de luxe, guardonada per la crítica i lloada pels que han tingut la sort de veure-la. I mentre, els acords del so d'uns vols tibetans tornen a la vila sota el mant de la carpa del Guíxols Arena el proper 7 de març. Un so familiar i relaxant que ens ajuda a connectar amb nosaltres mateixos i que anteriorment, en tres ocasions ja, hem compartit amb les ones d'un mar que arriba a la platja de Sant Pol i amb el Carlos Torres. Sant Feliu de Guíxols està de moda i a la moda, a la moda de portar espurnes de llum a les nostres vides, unes vides que a l'Empordà creixen i segueixen creixent, compartint cada dia noves experiències i noves vivències amb la cultura i amb el nostre propi esperit. Perquè estar de moda és estar plenament viu.
Moltes gràcies, Abel Gámez. Avui al Supermatí tindrem amb nosaltres l'Anna Cuixart, que és la directora esportiva del Club Nàutic Costa Brava, Costa Brava Vela Palamós, per parlar de la regata Palamós Optimist Trophy, i també en Jordi Soler, alcalde de Calonge i Sant Antoni, sobre la subhasta d'art solidària per la investigació de la taràxia de Friedrich. Abans, però, expliquem notícies.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Comencem anant a la Bisbal perquè ja torna a funcionar la deixalleria de la Bisbal, que ha acabat les obres de restauració després de l'incendi que va passar el 19 de desembre. Havia quedat aturada la deixalleria, no funcionava des del 19 de desembre. Ara s'han reparat aquests danys ocasionats per l'incendi fortuit per unes bateries d'un mòbil que van anar incendiant-se, i una cosa va portar l'altra, i al final doncs, dos mesos sense deixalleria, però ja ha recuperat el servei.
Durant el període de restauració, la deixalleria no ha pogut recollir residus especials per garantir la seguretat dels usuaris i la correcta execució dels treballs. A més, s'havia reduït l'horari d'atenció al públic avançant l'hora de tancament. Un cop completada l'actuació, l'equipament torna a funcionar amb normalitat i recupera el seu horari habitual. De dilluns a divendres, de les 9 a 2:15 i de les 3:45 a les 7 de la tarda, i els dissabtes de 9 del matí a 2:15.
Begur, Palafrugell i Platja d'Aro, també Torroella o altres municipis, són dels pobles que més temps es triga a concedir una llicència d'obres. Així ho ha afirmat el secretari tècnic del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, Arcadi Vinyes, amb dades extretes d'un estudi del mateix col·legi. Ahir, Arcadi Vinyes passava per aquest programa pel Supermatí i ens recordava que la llei d'urbanisme estableix un màxim de 2 mesos per resoldre aquestes sol·licituds, i ara doncs estem en terminis que van dels 8 als 9 mesos.
Aquest endarreriment té un impacte directe en els promotors i propietaris que volen fer noves construccions. L'augment constant del preu dels materials de construcció pot alterar els pressupostos inicials i encarir els projectes. A més, aquests retards poden afectar a la viabilitat econòmica de les obres, tal com alerta Arcadi Vinyes.
Home, implica un problema greu amb l'activitat econòmica del promotor que vol fer un edifici nou, o sigui, trigar tant. Per aconseguir una llicència vol dir que a vegades els pressupostos, tot el tema econòmic relacionat amb l'obra es pot disparar. Últimament en els últims anys hi ha hagut increments molt grans amb els costos de la construcció, i evidentment aquests terminis el que fan és destrutar qualsevol previsió que es pugui fer econòmica d'una obra, per exemple.
Una de les causes d'aquest problema és la gran quantitat de normativa que s'ha de complir en els municipis. A aquesta situació també se li suma la dificultat de contactar amb els tècnics municipals, fet que complica encara més la gestió de les sol·licituds.
Altres municipis de la comarca que també triguen a atorgar llicències són Torroella o Sant Feliu.
Les dades del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya a les comarques gironines apunten que Begur és el municipi on més es triga a donar una llicència municipal d'obres, en total 10 mesos. A Palafrugell i Platja d'Aro el termini termini s'allarga fins als 9 mesos i el segueixen de ben a prop amb 8 mesos per obtenir una llicència a Torroella de Montgrí, Sant Feliu de Guíxols i Santa Cristina d'Aro. Arcadi Vinyes explica que aquestes dades s'han pres amb rigor i directament dels projectes d'obres majors que es volen impulsar a comarques gironines i també a Catalunya. Si el municipi no presentava un 15% de respostes com a mínim, les dades no s'han publicat.
Nosaltres, el Col·legi d'Arquitectes, una de les feines que fa és visar tots els projectes, diguéssim, susceptibles d'aconseguir una llicència d'obra major. Diguem, els projectes que han de complir la llei d'ordenació de l'edificació. Nosaltres sabem quants projectes s'han fet en cada municipi durant uns terminis determinats, i llavors vam fer una enquesta entre tots els arquitectes que feien aquests projectes perquè ens diguessin quan es havia trigat amb aconseguir la llicència d'obres.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
El Servei de Justícia Gratuïta del Col·legi de l'Advocacia de Girona ha registrat un increment d'actuacions en l'últim any. Durant el 2024, els professionals del torn d'ofici van fer 40.000 actuacions, ja sigui en atenció a persones detingudes, a les víctimes de violència masclista, com en l'assistència en processos en l'àmbit de la justícia.
Es tracta d'un 24% més que el 2023 i un 46% respecte al 2022. L'àmbit que més s'incrementa és l'assistència a víctimes de violència masclista, amb 4.988 actuacions l'any 2024. Aquesta xifra suposa un augment del 48% en el darrer any i del 171% si es prenen de referència a les dades del 2022. D'altra banda, el nombre d'assistències de persones que han estat detingudes durant el 2024 ha estat de 18.929, amb un increment del 40% en relació amb les dades del 2023 i del 111% a les del 2022. Les assistències en l'àmbit de la justícia, siguin en l'àmbit penal, civil, familiar o contenciós administratiu i laboral, han estat de 17.427 l'any 2024, amb un increment del 6% respecte de l'any anterior. Per partits judicials, l'advocacia gironina ha prestat 16.270 actuacions a Girona, 8.127 a Blanes, 4.642 a la Bisbal, 4.017 a Santa Coloma de Farners, 3.422 a Sant Feliu de Guíxols, 2.368 a Olot, 1.168 a Puigcerdà i 1.131 a Ripoll. El Servei de Justícia Gratuïta que ofereix l'ICAC i la resta de col·legis de l'advocacia és un servei gratuït establert per garantir l'assistència i la defensa de les persones que sol·licitin advocat o advocada d'ofici. El servei inclou tant l'atenció a persones detingudes com l'assistència a persones que es veuen immerses en processos relacionats amb la justícia, ja sigui en l'àmbit penal, civil, familiar, laboral o contenciós administratiu.
I anem a l'aeroport de Girona, que ha registrat més de 38.600 passatgers al llarg del gener del 2025. Això suposa un 37% més dels que va obtenir el mateix mes de l'any passat, segons les dades d'AENA. Tot i això, suposa uns 110.000 passatgers menys que en el desembre del 2024. Pel que fa al nombre d'operacions, la terminal gironina ha tancat amb un increment encara més important, ja que s'han fet 1.300 enlairaments. Això és més d'un 50% més dels que es van fer el mateix mes de l'any passat.
Les administracions confien en l'evolució progressiva de l'aeroport de Girona, tal com anunciaven en la presentació de la marca Growing a la Fira d'Aerolínies que es va fer a Girona la setmana passada. Aquest dimecres AENA ha publicat les dades de passatgers del primer mes de l'any i confirmen aquesta progressió. El gener del 2025 la terminal gironina ha arrencat amb un increment de passatgers del 37%. La gran majoria d'ells han viatjat amb Ryanair, l'aerolínia que manté el gruix de programació d'hivern. De fet, a banda d'Air Arabia, que connecta Girona amb Tanger, no hi ha més aerolínies amb programació regular als mesos d'hivern. Els vols de la low cost irlandesa han crescut un 31% en ocupació en comparació amb el gener del 2024. Les principals destinacions han estat Pisa, Brussel·les, l'Alemanya Wizz i Londres Stansted. Totes elles són connexions que Ryanair té en la programació d'hivern. D'altra banda, el nombre d'operacions també s'ha incrementat al llarg del gener i s'han fet 1.344 enlairaments i aterratges en tot el mes. Això suposa una crescuda del 57% en comparació amb el mateix mes de l'any passat. Malgrat tot, només 461 operacions han estat de vols comercials. Durant els mesos d'hivern, la terminal gironina agafa força com a camp de proves per a escoles de vol i això es denota en aquesta xifra total d'operacions.
8 i 20 minuts, David Martín ha confirmat que vol continuar la seva tasca política i repetir com a candidat de Junts per Palafrugell a les pròximes eleccions municipals. Així ho ha anunciat en una entrevista a l'esmorzar de Ràdio Palafrugell. Martín també ha explicat el seu vot en contra del contracte d'escombraries i les seves al·legacions al pla de convivència, així com la moció per fomentar el català en negocis i establiments. Anem per parts. Per una banda, el portaveu de Junts ha assegurat que en principi continuaran la feina que va començar, doncs diuen, clar, relativament poc, perquè va ser escollit candidat just per les últimes eleccions i, per tant, que vol repetir.
Ja enfocant, tal com deies, aquesta segona meitat del mandat, que en realitat segona meitat del mandat que no ens donarem compte i ja quasi ja hi serem.
Vol vostè presentar un altre cop a les eleccions,
en
vostè?
Principi, sí, en principi continuarem la feina que tots just hem començat fa relativament poc.
Durant l'entrevista, Martín criticava la nova licitació del servei... No, abans, expliquem que també destacava la cohesió dins del partit després que el comitè local hagi estat ratificat i, per tant, renovat sense canvis, el comitè local de Junts per Palafrugell.
La realitat és que actualment tenim una sintonia molt gran entre tots els membres de l'equip local, entre tots els afiliats, tots, ara es diuen militants, entre tots els militants i simpatitzants, i, per tant, la feina que s'està fent creiem que és bona.
I el que dèiem, durant l'entrevista, Martín criticava la nova licitació del servei de recollida d'escombraries que es va aprovar al gener. Segons el portaveu, serà més car i oferirà menys serveis.
Menys serveis entesos respecte de la primera licitació. El que passa és, esclar, quan ens trobem amb el plec de condicions d'aquesta segona licitació, que és la que es va aprovar al plenari del gener, el que ens trobem és que pateix de les dues coses. És a dir, és una licitació que costarà més als veïns i veïnes de Palafrugell, on hi ha menys del que estava previst de fer en la primera. Sobretot pel que fa a la implantació del model de porta a porta, que en la primera, si considerem la primera com el 100%, doncs en aquesta la implantació es farà només en el 50%.
Criticava això, que la resta del municipi, més enllà d'aquest 50%, es mantindran els contenidors tradicionals. Un altre dels temes abordats ha estat la situació del català en el comerç local. Junts per Palafrugell va presentar i va aprovar una moció per garantir els drets lingüístics dels consumidors i fomentar l'ús del català en establiments comercials. Diu que no vol ser una mesura que castigui, sinó sempre des d'un punt de vista de fomentar el català.
Demanem que es facin campanyes d'informació, que les empreses que no ho estiguin fent adequadament, doncs se'ls acompanyi i es posin recursos per tal de que això es pugui fer bé, és a dir, sempre des del punt de vista positiu, no des del punt de vista punitiu. Sí que és veritat que l'últim acord de la moció diu, si després d'haver fet un esforç en comunicar, en informar i en acompanyar les empreses i empreses que es resistissin a complir amb la legalitat vigent, doncs escolta'm, hi ha un règim sancionador i, per tant, l'hauríem d'aplicar. Però no és la voluntat.
Aquesta moció es va aprovar amb els vots de Junts i també de l'equip de govern del PSC i de Som Gent del Poble. El grup de Junts també ha presentat al·legacions al Pla de Diversitat i Convivència que es va aprovar al desembre. Martín considera que el document se centra sobretot en les mesures d'acollida i no defineix prou bé quines coses demanem com a societat a les persones que arriben.
El tema és que el que nosaltres creiem és que en aquest pla falta, si es pot dir així, l'altra meitat. És a dir, quines coses nosaltres demanem com a societat d'acollida que hagin de fer aquelles persones que arriben per tal de també quin esforç han de fer per tal de amullar-se o adaptar-se, en certa manera, a la societat a la que arriben.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
El Museu de la Mediterrània ha acollit una jornada tècnica sobre la gestió de l'aigua en situació de sequera. L'esdeveniment ha reunit especialistes que han compartit experiències i coneixements per afrontar els reptes derivats de la manca d'aigua, sobretot centrat en el sector agrari.
Hi van participar experts d'arreu de l'estat espanyol, com l'enginyer agrònom i secretari de la comunitat de regants del Camp de Cartagena, Mariano Soto García, també experts de Castella-La Manxa o de l'IRTA. Tots ells van donar la seva opinió sobre com es pot millorar la gestió de l'aigua en comunitats regants. Abans de tots ells, però, la jornada la van inaugurar l'alcalde de Torroella de Montgrí, Jordi Colomí, també la directora de Transició Hídrica del govern català, Concha Zorrilla, i el representant de l'empresa Acciona, José Manuel Vázquez. Tot plegat en un acte organitzat per la Junta Central d'Usuaris d'Aigües del Baix Ter i l'Associació Catalana de Comunitats de Regants.
Gràcies, Anna Salvador, gràcies a tots. De seguida parlem de la regata del Palamós Optimis Trophy que arriba aquest cap de setmana, ja ha començat i que ara arriba, doncs, això, la competició. De seguida ens acompanyaran els protagonistes d'aquesta regata. Abans proposem música. Ho està petant molt ja des de fa setmanes. És La Paté de la Rose i en Bruno Mars. La Paté, a 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 Paté
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9. Repassem el que passa a casa nostra i et descobrim les novetats, els personatges i els espais més destacats del Baix Empordà.
Ja ha començat la regata Palamós Optimist Trophy. Un any més, la Badia de Palamós acull aquesta competició que reuneix 550 joves regatistes de 31 països. Es tracta de la regata mar obert més gran del món. De fet, només la supera una, que és la que es fa al llac d'Igarda. Però aquesta es diferencia perquè té un format únic, Anna.
Exacte, a diferència d'altres proves, a Palamós tots els vaixells competeixen alhora amb 5 sortides consecutives per prova. Això obliga a una planificació precisa per part del comitè de regates, ja que cada dia es disputen 3 proves per cadascun dels 5 grups. En total, per tant, s'acumulen 15 sortides diàries amb 110 embarcacions a l'aigua cada vegada. Aquest model de competició fa que la coordinació sigui essencial. El volum d'embarcacions i el fet que es tracti de regatistes infantils obliguen a extremar les mesures de seguretat. Per això l'organització desplega un dispositiu especial per garantir que tot funcioni correctament a l'aigua i que la competició es desenvolupi sense problemes. L'edició d'aquest any de la competició destaca perquè reuneix joves promeses de la vela internacional com la croata Vita Erce, campiona continental, o l'italià Jesper Carlsen, que va aconseguir la medalla de bronze en l'últim europeu. L'equip local del Club Nàutic Costa Brava Vela Palamós també tindrà representació amb els regatistes Gabriela Lugo i Alexia Aquise. A part de l'espectacle esportiu, la regata aposta per la protecció del medi ambient. Per exemple, s'han eliminat els plàstics d'un sol ús i s'han instal·lat fonts d'aigua perquè els participants puguin reutilitzar ampolles, entre d'altres coses.
Avui al Supermatí, quan falta un minut per 9:15 del matí, divendres 14 de febrer, al Supermatí a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal, ens acompanya la directora esportiva del Club Nàutic Costa Brava Vela Palamós, l'Anna Cuixart. Bon dia.
Hola, bon dia.
Ara, quan l'Anna Salvador, la nostra companya, ens explicava la complexitat de l'organització de la Palamós Optimist, m'ha vingut molt de mal de cap, perquè això ha de ser molt complicat.
És força complicat, sí. És força complicat, però bueno, fa més de 6 mesos que hi treballem i bueno, hem arribat fins aquí ja amb tot a punt.
Més de 6 mesos, i aquesta quin número d'edició és? Perquè clar, suposo que ja hi ha experiència.
Sí, és la 35a edició.
Clar, clar. Ja hi teniu la mà trencada, doncs.
Bueno, nosaltres, a més d'aquesta regata, organitzem la Crisma Rei.
Clar.
I, a més, estan molt, molt juntetes al calendari. Llavors ja anem amb el rodatge i, paral·lelament, les anem organitzant totes dues.
Molt bé. Com van anar les regates d'ahir?
Bueno, ahir vam tenir un ventet de gregal que ens va permetre fer dues proves per tots els grups i una tercera prova pel grup Or. Això vol dir que avui hem d'acabar la sèrie d'ahir, tornar a canviar tots els grups i començar les proves d'avui. Això ens ho complica una miqueta, si no tenim vent a primera hora.
Clar.
Però bueno, esperem que...
És el que ens deia el nostre company meteoròleg, que també és home de mar, ens deia, a veure si el temps acompanya per fer les regates de Palamós. Com pinta, de moment?
Bueno, de moment pinta difícil, però bueno, esperem que aquestes temperatures es mantinguin, que el sol escalfi i a veure si ens entra una mica de garbí, i si no, semblava que aquell gregal que vam tenir ahir podia tornar a entrar.
Ja.
És un dia complicat avui.
I la resta del cap de setmana millora?
Bueno, l'hivern sempre és difícil, eh?
Clar.
Perquè l'hivern, entre que hi ha les minves de gener i que tenim un anticiclo aquí a prop, és difícil, però hem de comptar que sí.
I com és que es fa ara, el 14 de febrer, aquesta època?
Sempre es fa aquesta regata la 7a setmana de l'any.
Val.
Perquè coincideix amb les vacances dels europeus, la major part d'Europa.
Ja.
Tot i així, aquest any tenim una participació de 31 països de diferents llocs del món i han vingut des d'Estats Units, Costa Rica, Puerto Rico, a Tajikistan, a llocs bastant llunyans.
Parlàvem del format únic de la regata i de la, que, vaja, que és una referència a tot el món. Què és el que li dona el fet de ser aquesta, de generar aquesta referència?
Mira, és una regata en el que els nanos conviuen i poden interactuar d'una manera molt, molt planera i molt lúdica. No és una regata que s'hi juguin res, perquè no és cap mundial ni cap europeu, i a més només puntua per determinats països, però el fet de compartir espai i competició amb gent molt bona els serveix d'una plataforma d'entrenament molt important. I per això els agrada tant venir.
Deies 33 països, quants, 550 joves, si no m'equivoco, no?
Perdona?
Són 550 joves que regatistes.
550 nanos, sí.
A nivell nen-nena, noi-noia, quin és el balanç?
Mira, aquesta regata és molt maca perquè els nens i nenes competeixen junts.
Val.
Tot i que es fa una classificació separada, no corren en camps de regata separats i tenen les mateixes condicions i els mateixos recorreguts. Llavors, bueno, això també passa en les regates que travessen l'Atlàntic, que precisament fem una exposició de fotografies que explica les experiències que han fet els regatistes que han travessat l'Atlàntic amb els minis. Que també, qui vulgui venir-la a veure, és molt interessant.
Sí, perquè ara precisament li anava a preguntar activitats que s'organitzin al voltant d'aquesta, de la regata, no? Si la gent pot anar-ho a veure, si hi ha vilets i també si hi ha això, activitats, exposicions com aquesta que ens deia.
Correcte, tenim el vilets, que és obert a tothom. Cada dia hi ha projecció de vídeos i de fotografies del que ha passat el dia anterior i llavors compartim espai amb aquesta exposició, que és una exposició de fotografies que explica això, una mica l'ànima de mar, no? L'experiència d'aquestes persones que travessen l'Atlàntic amb una embarcació de 6 metres i tot el que això comporta, no? Que de superació, de solucionar-te tots els problemes que et sorgeixin mentre fas la travessa, tu sol, de dormir molt poques hores a la nit, i, bueno, és tota una aventura.
Travessar l'Atlàntic
dissabte...
totalment a vela?
Digues. Totalment a vela, sí, i només a vela. Sí.
Quanta estona es triga a travessar l'Atlàntic només a vela? Quants de dies?
Doncs uns quants dies, sí, uns quants dies. Sí,
pràcticament ja un mes, eh? Ja se'ns fa llarg anar a agafar un avió a l'altra punta de l'Atlàntic, que són 10 hores.
Sí.
Un mes, un mes. Sí, sí. I quan ens deies mini, has dit mini, no?
Sí.
Això fa referència al vaixell o fa referència que hi ha nens que també hi participen?
No, això fa referència al vaixell.
Ah, val.
Fa referència al vaixell, val. Que és una embarcació de 6 metres i mig.
Val.
Tot i així, els regatistes que participen són persones molt joves, de 20 i pocs.
Bueno, clar, és que s'ha de tenir l'ànima jove per
sí.
Això.
Correcte.
Ens parlaves del village, per tant, entenc que la gent pot venir de públic i faltaria més, no?
Sí, el village és totalment obert. Jo aconsello que la gent vingui al dematí, al voltant de a les 10, perquè si tenim condicions de vent és quan surten tots els barcos i és un espectacle, veure 550 barcos sortint tots a la vegada. I després a tot el village fem això, hi ha visites per a les escoles, cada dia ha vingut una escola del poble i els expliquem una mica què és tota la regata, com va l'organització... Els hi passem un vídeo d'imatges molt impactants, que és molt maco de veure. I bueno, després poden gaudir de l'exposició i una mica tot l'ambient de la regata.
Quanta gent participa en l'organització de la Palamós Optimist?
Mira, per fer tota l'organització prèvia som un equip fantàstic, perquè realment són unes persones increïbles que tiren tot això endavant, que som 8 persones. I durant els dies de la regata hi ha un equip de 70 persones.
Déu-n'hi-do. I què és el més complicat de tot?
Bueno, el més complicat de tot per mi és gestionar tota la prèvia.
Ja.
Tots els dubtes que se generen a les famílies de com organitzarem, tota la documentació que hem de presentar, tota la gestió de la inscripció, això és bastant feixuc i complicat, perquè és molta gent.
Clar, perquè si són 550 nens i nenes, jo és que t'estic dient nens, però segurament no són nens.
Són nens.
Vale. Doncs 50 nens i nenes implica 550 famílies, dues persones de mitjana que venen acompanyats, no? Vull dir que tot això també és gent que està passant aquests dies a Palamós.
Sí, i tota la logística que implica, d'hotels, d'avions, de lloguer de barques. Els nanos que venen d'Estats Units, per exemple, no porten la seva embarcació amb un remolc, ja. L'han de llogar aquí. I llavors han de llogar les seves embarcacions, porten les veles, llavors tota l'equipació aquesta especial carregant els avions doncs té la seva complicació. Després, un cop arriben aquí, han de llogar les pneumàtiques dels entrenadors, els transfers, furgonetes... Bueno, és complicat.
Llavors, m'imagino que amb tanta gent, vull dir, els establiments que estiguin oberts ara mateix a Palamós, els hotels, els apartaments, estaran plens.
Està tot ple. Els restaurants al vespre, només cal córrer pel Palamós entre 7 i 8, veureu que tots els restaurants estan plens de famílies i de nanos i d'equips. I jo crec que, bueno, és molt bona cosa pel poble.
Això anava a dir, quins són els beneficis per Palamós que es faci en el municipi aquesta regata?
Bé, crec que és un benefici molt important. Dona molta vida fora bueno, desestacionem el turisme, sí. És turisme esportiu, per tant, a una hora prudencial tothom se'n va a dormir perquè hem d'estar preparats per l'endemà.
Això és important, eh? Això és important.
Sí. I, bueno, crec que en beneficia a tothom. Mm-hmm.
Molt bé. Després, em deies 35 edicions. Després de tants anys, any rere any, aneu incorporant novetats o ja esteu en el moment ideal?
No, any rere any incorporem novetats, sobretot a nivell de l'organització. Penseu que també tecnològicament tot evoluciona, per tant mirem que totes aquestes gestions siguin més senzilles. Llavors, per exemple, aquest any hem incorporat un formulari digital per les autoritzacions, perquè aquests nanos, cada nen necessita una autorització per participar en la regata, llavors tot això es fa bastant feixuc, tota la part administrativa, i ens mirem de facilitar-ho. I aquest any doncs, hem incorporat la pantalla, que hi ha una pantalla en el Village que dona molt impacte i molta imatge perquè es veuen les imatges de la regata amb gros i impacta molt. I val la pena que aneu a visitar.
Doncs això anava a dir, animem a tothom a venir, no? Animem a tothom a passar pel Village i a venir de públic. Ens ha acompanyat l'Anna Cuixart, que és la directora esportiva del Club Vela Costa Brava Palamós. Club Nàutic Costa Brava Vela Palamós, diguem-ho bé. Alguna cosa més que vulguis afegir?
Bueno, convidar tothom a veure-ho. Si podeu veure la sortida, realment val molt la pena. I jo els aconsello mirar-ho des de la punta del moll o bé des d'on hi ha el salvamar, que realment venen tots els barcos de cara i és un espectacle.
Molt bé. Doncs, Anna Cuixart, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Molt bon dia.
De seguida, una altra entrevista. Parlarem d'art, parlarem d'una subhasta d'art i de solidaritat amb l'alcalde de Calonge i Sant Antoni. Abans, mira, avui és Sant Valentí i precisament avui sabeu que els Amics de les Arts estan celebrant 20 anys i estan traient cançons, algunes de les seves cançons històriques, amb col·laboracions. I avui, que és el dia dels enamorats, precisament avui han tret la cançó amb Tomeu Penya, Tothom es separa.
Per una gran distància, per la petita espina, ressaca postvacacional que tot ho evidencia. Que no hi ha més sortida, que allargues l'agonia, però sobretot tu no et preocupis, que és normal perquè tot és sistèmic.
Torna a ser rutina, sé que l'os se'n va i ara què fem en tota aquesta vida?
És sistèmic.
Vinga i embolica que fa fort un desig dintre teu. Tothom et separa
i ningú pot evitar.
I aquest any, com cada setembre, fan la costa els advocats. Tothom et separa per ser jove eternament. Aquest any, com cada setembre, s'autorrenova, però demà viu el moment.
sí, però ara ser tu mateixa per tu poder créixer, tornar-te l'enveja de la que critica que surts el dilluns, dimarts, dimecres, dijous.
Dic com a mi, no t'ho dic com a coach.
Mai més atrapada la monotonia.
No tant d'armai, oh, oh, oh. És sistèmic.
Torna a ser rutina. Sé que l'ho se'n va i ara que fem en tota aquesta vida.
És sistèmic.
Venga i embolica que fa fort un desig dintre teu. Tothom et separa amb els fills entusiasmats. Quina sort tenir dos cases i regals per duplicar. Tothom et separa. Lo que jo estic esperant és que tu per fi et separis. Si tothom ho fa, digues per què tu, mami, trigues tant. Tothom et separa. Perquè tothom et separa i ningú pot evitar. Ara tothom et separa.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà. Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
Ara mateix, 3 quarts de 9 del matí, Calonge i Sant Antoni organitza demà dissabte una subhasta d'art solidària per recaptar fons per la investigació de l'atalàxia de Friedrich. La subhasta se farà a les 7 de la tarda al castell de Calonge i per parlar d'aquesta subhasta ens visita l'alcalde Jordi Soler, que també és regidor de Cultura. Bon dia.
Molt bon dia.
Com neix aquesta iniciativa d'aquesta subhasta d'art solidària per recaptar fons per l'atalàxia de Friedrich?
Bé, l'atalàxia de Friedrich és una malaltia d'aquestes considerades estranyes o rares que afecten a un percentatge molt i molt baix de la població. Concretament aquí a Catalunya jo crec que hi ha aproximadament uns 100 casos, no n'hi ha més, i ja des de fa aproximadament 5-6 anys tenim coneixement d'una persona que està malalta aquí a Calonja que té aquesta malaltia. Des de llavors li hem anat organitzant aproximadament cada any i cada 14 o 15 mesos, una subhasta d'obres d'art que donen autors de reconeguda fama i solvència professional, i els posem a subhasta per recaptar fons per tal de poder ajudar a la investigació. Aquesta investigació es porta a terme a l'Hospital de Badalona, de Can Ruti, Cries i Pujol, i està donant resultats molt importants perquè les proves amb, diguem, en ratolins o amb animals ja s'han acabat i ara es comencen ja amb el tractament amb humans. Evidentment, la nostra aportació, que sol ser entre 6 i 9.000 euros cada cop que hi ha una subhasta, no és suficient, però tot ajuda a la recerca d'un país que no s'hi aposta massa, doncs és important. Això ha fet també que aquest tractament pugui ser ja aplicable a la Mireia Gómez, que és la persona que està afectada per aquesta malaltia, i que des del primer dia va voler fer bandera de la necessitat d'ajudar a les persones que com ella es troben en aquesta situació.
De 8.000 euros en 8.000 euros es va fent?
Exactament. Nosaltres aportem aquest de gra de sorra. Sabem que la recerca i la investigació és cara, és molt, molt cara, a més un país com el nostre, però també aquí vull destacar que la col·laboració dels autors, pintors i escultors que donen les seves obres gratuïtament per tal de que es puguin ser subhastades, que els preus de les subhastes surten a preus evidentment molt inferiors al preu de mercat d'aquestes obres perquè puguin ser accessibles a tothom, i que per regla general es venen totes les obres i tenen molta afluència de gent, i esperem que també demà dissabte a les 7 de la tarda al Castell de Calonja s'empleni per tal de poder ajudar entre tots a la recerca i a més tenir una bona obra d'art a casa.
Això li volia demanar. Quins autors han donat obres i quin tipus d'obres hi trobem?
Pues mira, tenim obres des de José Luis Pascual, Rosa Serra, tenim en Xavier Medina Campany, tenim en Domènec Fita, tenim l'Assumpció Mateu, tenim en Narcís Gironell, tenim també obres de Tàpies, tenim obres de en fi, hi ha a la vora d'uns 30 artistes que han donat peces. Ja m'heu sentit parlar dels noms funcionar, que són noms de primera línia, tots plegats.
Sí, són cotitzats,
si més no. I molt cotitzats, i per tant són peces, diguem-ne, importants. No estem parlant de bagatel·les, sinó peces ja que moltes d'elles han estat exposades i que, per tant, la generositat dels autors aquí s'ha de fer notar i s'ha de deixar ben palesa.
M'ha dit un Tàpies?
Sí, tenim dos litografies, dos cartells litogràfics de Tàpies. Tenim una escultura de Rosa Serra, que és l'escultora d'Olot de fa mundial. Domènec Fita, que és ben conegut per tot Girona, amb monuments i amb museus d'aquí de la zona. En fi, tenim autors, José Luis Pascual, que també és un referent a l'hora de l'escultura i la pintura, la Ton Mateu, de la mateixa manera, la Gil Granero. Són gent important, amb molt bagatge professional al darrere, i amb moltes exposicions també al darrere, i amb una crítica sempre a l'alça de cara a ells, amb uns moments creatius importants.
Per la gent que hi vulgui participar, hem dit al Castell a les 7 de la tarda. Fa falta inscriure's a algun lloc o...?
Al moment de l'arribada, a partir de 6:45, la gent es podrà inscriure, se li donarà el seu distintiu, i a partir d'aquí mirar entre tots d'ajudar a tenir una bona obra d'art i fer una bona obra del dia, que és també l'aportació a canvi d'aquestes peces a la investigació per la taxa de Friedrich.
Quanta gent hi sol participar?
Bé, la darrera vegada hi havia aproximadament 60-70 persones, que és una xifra prou important per aquestes aproximadament 100 obres que en aquests moments el dissabte estaran exposades i s'han exposat aquests caps de setmana darrers al Castell de Calonge per totes aquelles persones que ho hagin volgut veure. I per tant, el dissabte al matí i abans de la subhasta també es podran examinar.
Doncs, ja ho sabeu, demà a les 7 de la tarda al Castell de Calonge, aquesta subhasta d'art solidària per recatar fons per la investigació de l'ataràxia de Friedrich. Ens ha acompanyat l'alcalde de Calonge i Sant Antoni, regidor de Cultura, Jordi Soler. Alguna cosa més que vulgui afegir?
Res, convidar-vos a tots a venir, i esperar que de tots puguem aportar el nostre granet de sorra, la investigació per aquestes malalties que, precisament pel fet de ser tan rares, la investigació és també es fa més difícil.
Senyor Soler, moltes gràcies.
Moltes gràcies i molt bon dia.
Obrim el repàs de l'agenda esportiva d'aquest cap de setmana parlant de bàsquet, del Bisbal Bàsquet, que rebrà la visita del Gran Canària B. Els bisbalencs acumulen ja 3 derrotes consecutives a Segona Federació, l'última davant del Salou, la setmana passada. Els de Carles Rofes volen trencar la mala ratxa al Pavelló Vell per no seguir caient en la classificació.
Els mals resultats han situat el conjunt de la Bisbal quart per la cua i també han servit per mostrar la dificultat d'una categoria molt exigent. També cal subratllar que l'última derrota a la pista del Salou, i per només 3 punts de diferència, va estar marcada per l'infortuni. El Bisbal Bàsquet va dominar durant gairebé tot el partit i hauria pogut guanyar en un final a cara o creu que es va decidir a favor dels locals per només 3 punts de diferència. Aquesta dada permet ser optimistes i confiar en una recuperació de l'equip ja des d'aquest mateix cap de setmana contra el Gran Canària.
En futbol, els equips de primera catalana, el Palamós, està en situació crítica i rep demà el Castelldefels. Els blau i grocs van patir una clara derrota la setmana passada al camp del Sant Maure i continuen penúltims. Demà el municipal de Palamós ha de ser una olla a pressió perquè ajudi a l'equip a sumar davant de l'equip del Baix Llobregat.
El panorama continua sent igual de preocupant que la setmana passada, penúltims amb 16 punts i sort que el Lloret va perdre i continua cuer amb 14. El Palamós ha anunciat en els últims dies les incorporacions del migcampista Bernat Merinas i del central Víctor Garrido. L'objectiu és revertir la dinàmica com més aviat millor perquè l'ombra del descens a primera catalana comença a planar amb insistència.
Ara sí, a primera catalana, el Torroella voldrà confirmar el canvi de tendència que van començar la setmana passada. Els torroellencs van obtenir un gran resultat al camp del Mollet, una victòria per 0-3 que va deixar enrere la mala ratxa de 3 partits perduts de manera consecutiva. Aquest cap de setmana el Roses visitarà Torroella com a cuer de la classificació.
I és una magnífica oportunitat per aconseguir 3 nous punts, ja que els de l'Alt Empordà són cuers amb només 5 punts. El Torroella, que ha pujat fins a l'onzena plaça, té ara mateix 23 punts i buscarà retornar a una zona més còmoda a la taula.
Pel que fa a segona catalana, recordem una altra vegada quins partits jugaran els equips baixempordanesos. Aquest cap de setmana hi ha derbi comarcal entre el Calonge i el Palafrugell al camp del Palafrugell, i el Begú es desplaça a casa del Farners, i la Sauleda visitarà el camp del Calaguidó.
Calonge i Palafrugell van perdre els seus compromisos de la setmana passada i, per tant, el derbi arriba en un moment delicat per a tots dos. El Begú, en canvi, va derrotar el Calaguidó per 6-3 i afronta la visita al Farners amb relatiu optimisme. I més tenint en compte que el Farners és el cuer de la categoria. Per la seva banda, una Sauleda que va sumar 3 valuosos punts contra el Vilablareix intentarà seguir escalant posicions al camp d'un Calaguidó que és penúltim.
Anem a l'hoquei patins. El Palafrugell rep el Taradell. Els blanquinegres reprenen l'hoquei Lliga Plata, rebent el conjunt osonenc. La victòria en l'última jornada disputada permès als baixempordanesos situar-se 6ens a la taula.
Serà una bona oportunitat per al Palafrugell, jugant a la seva pista, de sumar una nova victòria. Els visitants són penúltims amb només 4 punts, mentre que els blanquinegres són 6ens amb 18 punts i volen tornar a enganxar-se a la part alta de l'hoquei Lliga Plata.
I ara els equips de la ciutat de Girona. Comencem parlant del Girona de futbol. El conjunt entrenat per Mitchell obrirà la jornada 24 de primera divisió, rebent aquesta nit el Getafe. Cal una reacció de l'equip que, després de caure amb claredat a Sant Mamés per 3-0, s'ha allunyat una mica del seu objectiu de classificar-se a places europees.
La derrota al camp de l'Atlètic de Bilbao va permetre al Rayo Vallecano ampliar la seva distància a 4 punts. Recordem que els vallecans són sisens i marquen la línia de les places que donen dret a disputar competició europea l'any vinent. Contra el Getafe, els gironins han de tornar a fer-se forts a Montilivi. Si bé el conjunt dirigit per Bordalàs acostuma a ser un rival molt incòmode, el Girona ha de fer valer el factor camp i sumar tres importantíssims punts en la cursa per Europa.
I pel que fa al bàsquet, parlem d'un bàsquet Girona que visita la pista del Bilbao. Els jugadors entrenats per Moncho Fernández continuen penúltims i acumulen dues derrotes consecutives, contra el Granada i la darrera contra el Saragossa a Fontejau. És urgent, per tant, recuperar la bona dinàmica de partits com el gran triomf davant de l'Unicaja de fa tres setmanes.
Com dèiem la setmana passada, el marge d'error és cada cop més petit. El rival d'aquest diumenge pot considerar-se com un adversari directe, ja que els bilbaïns tenen tan sols una victòria més que els gironins. Serà complicat treure quelcom positiu del Bilbao Arena, però els jugadors del bàsquet Girona han de ser conscients que cada partit és com una final.
I l'Uni Girona rep el València en un duel d'alt voltatge, partit que enfronta les primeres contra les segones. El València té una victòria més que l'Espart Girona i, per tant, les gironines poden igualar amb el conjunt valencià o quedar-se a dues victòries de distància de la primera plaça.
Ahir dijous es va reprendre la Lliga Femenina i tant Uni Girona com València van saldar els seus respectius partits amb triomf. Per tant, el duel de diumenge a Fontejau tindrà tots els ingredients d'un partit clau.
Acabarem el superbatí d'avui, divendres 14 de febrer, amb un repàs a la previsió del temps d'aquest cap de setmana, d'avui i del cap de setmana, amb el nostre meteoròleg Isaac Vila.
Aquest cap de setmana, tot i l'anticicló, els núvols seran abundants, ja que tindrem una lleugera entrada de vents de gregal que portarà molta humitat. A causa d'aquests núvols, que estones deixaran el cel tapat, la temperatura màxima quedarà una mica més frenada, amb sensació de fred d'hivern durant el dia. Avui, doncs, però, aquest divendres, al cel en tindrem intervals de núvols inofensius. La temperatura no variarà gaire, mantindran la suavitat durant el dia. Vent fluix en general amb més vent de Garbí, potser de cara a la tarda a la Bahia de Palamós. Aviam si es poden fer regates. Dissabte, el vent de gregal anirà de baixa durant el dia i diumenge el vent tornarà a ser fluix.
Doncs fins aquí el supermatí d'avui, 14 de febrer, aquest supermatí que hem fet Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital, i també heu pogut sentir per Ràdio Bisbal. Que tingueu molt bon cap de setmana, gaudiu del temps. Si voleu, aneu a visitar, a veure com funciona la regata de Palamós, i ens retrobem dilluns que ve a les 8 del matí amb la Maria Alzina, amb tota l'actualitat del Baix Empordà, perquè ja sabeu que el que passa a Palafrugell interessa a Calonge, el que passa a Palamós interessa a Begur, i el que passa a la Bisbal interessa a Pals. I aquest és el nostre objectiu, explicar-vos tot el que passa al Baix Empordà i conèixer els protagonistes de l'actualitat. Vinga, va, bon cap de setmana. Tornem dilluns. Adéu.